Yo diré que sí que un poco enfadada, porque a mí me van a parar que era maleta a la boca, me van a decir que me convidarían a una paella y yo no había res de paella, ni de ras, ni de res. Yo només veo fotos per Instagram, que si paella de solomilla, que si paella de no sé què, que si fideo guai, que si tal, que si qual, però a mi ningú m'ha convidat. Veiem, para bromes, que la setmana que ve mos hem de veure un dia.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ja hem arribat, Xavi Oliver, com anem?
Te diria que molt bé, però com he d'estar, Inés, a ritme d'espont i no he descansat bé, ho he de confessar. No he pogut dormir, la vida m'ha passat per damunt. Marindoni Miró, i tu què tal?
A veure, jo estic bé, però tu què ha passat? Anem, quin drama?
Com que ha estat, evidentment. Jo tranquil·lament, vos ho deia, tranquil·lament volia passar el meu dia festiu passejant, vore de demà, i com sempre faig, me vaig posar els auriculars per escoltar Ivedra Ràdio, que no podia ser d'altra manera, fidel a la casa, fidel a la família, fidel a vosaltres. Tot i que no puc dir el contrari, la ràdio se va engegar i jo vaig sentir això.
Entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Bon dia, són les 9 i si mos escoltau és que avui no és un dia faner. És festiu oficial i nosaltres entrareu amb olivetes en aquest dia. Maria Antònia Miró, molt bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
A veure, dóna-mos una mica de llum. Per què és festiu avui?
Clar, avui és la Immaculada Concepció. No ho heu de confondre amb el dia de la Constitució, que va ser dissabte, dia 6. Llàstima que hagués en dissabte, pues que teniu una setmana laboral normal.
Molt bé, molt bé. Bé, ho estàs sentint, oients? No, mireu.
Quin problema tens?
Me despisto un dia i la Maria Antònia ocupa el meu lloc, per començar. No comptau en jo en aquest gran projecte, i per jo, no sé què he de fer. No sé si som benvinguts a Xiu-Xiu. Per tant, ja me direu vosaltres en quina posició m'he de trobar, jo ara mateix.
A veure, Xavi, com a tot matrimoni, hi ha separació de béns, d'acord? Tu i jo som un matrimoni, la Maria Antònia és la nostra fieta. No, ho podem dir així.
No
fia,
estic d'acord amb aquesta...
A majúscules.
Fia, soc la vostra fia.
No
fia d'acord. Gran, però.
D'acord.
I no potser... Que no volia dir poliamor.
Molt bé, per tant.
No.
Continuem la metàfora. La metàfora del matrimoni.
Segueix la metàfora. Exacte.
Sí.
Separació de béns.
Val.
Xiu-xiu és una cosa. En Bolivet és una altra. És com les propietats. Van per separat. Aquí a les Illes Balears existeix aquest acord matrimonial. No puc dir res.
Molt bé. Si continuen la metàfora...
Si no ho has entès,
si continuen la metàfora, demanes divorci, perquè, estimada Ina,
no!
Si tu i jo estan casats... I a més, estan... Un segon. Si tu i jo estan casats i això és un matrimoni, m'has provat les banyes.
No. T'equivoques. No. Maria Antònia, per favor.
A veure, perquè les banyes seria... Que clar, és a dir, si els programes són propietats i vosaltres sou un matrimoni i jo sóc la vostra fia, en cas de que ses banyes... Simplement s'ha mudat.
No,
s'ha mudat
el que ha passat és que sa fia ha heretat el lloc del pare.
No, t'equivoques. És un projecte diferent. És
bé,
una casa
sí,
diferent.
I he de dir una cosa, que fer ràdio pas de matí va ser ben estrany.
A veure, per posar en context, estimats oients, efectivament, amb olivetes és un nou programa que feim na Maria Antònia i jo mateixa. És el nou programa dels festius d'Ivetres Ràdio. Ja sabeu que un dia festiu la programació habitual canvia i per això la direcció de la casa ha confiat en nosaltres per engegar aquest projecte. Amb una l'home anomenat amb olivetes i mos podreu sentir cada dia festiu del 2026. Ahir vàrem inaugurar aquest programa, dia 1 de gener del 26 i dia 6 de gener del 26. Són els dos següents que farem. I Xavi, estàs convidat.
No, moltes gràcies. Puc venir? Me podeu entrevistar qualque dia?
És que estàs convidat a venir dia 1 de gener a les 9 de matí. No,
no, no. Jo si venc,
de 9 a 1, per
cert. Serà de 9 fins a la 1, totes les hores.
Però tu vols venir a les 9 no, de matí? No
evidentment.
No t'apagarem, oh?
Per això mateix. Per
separació de béns.
Mira, saps el que és l'art i saps el que és l'amor? I t'ajunta aquestes dues coses i m'hi trobaràs. En tu, a olivetes.
Amb
olivetes o amb
olivetes? És que no saps ni els títols.
Entram amb olivetes en aquest dia.
Ah, no, sí, fantàstic.
Exacte.
Cate Sales Pujades, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Avui també tenim la nostra estudiant en pràctiques, en nosaltres. Vares escoltar amb olivetes?
No, me sap greu.
Justament.
Però ja sé que 1 de gener l'he d'escoltar.
Exacte.
Així com a punt.
Exacte. Xavi.
Xavi.
Jo no vos escoltaré mai, mai de la vida.
He de varen xerrar de tu, mira què t'he dit.
I què vareu dir?
Varen dir xiu-xius teus.
Exacte. Ah, ho hauràs d'escoltar.
Xiu-xiu amb olivetes, en què quedarà? No heu de confondre programes, per l'amor de Déu.
Ui.
Tu, posa-te'l en la carta.
Sí, ara anar a dormir, pobre de fons, me'n quedaré.
4 hores, però.
5, escoltaré una altra vegada.
Avui també tenim en Miqui Fiol en el control tècnic. Parlem de qüestions que segurament vos seran familiars i segurament vosaltres mateixos hàgeu posat en pràctica. Ball de bot, ball pagès, gloses, truc... Sembla que una part de la societat de les Balears s'ha cansat de la cultura imposada i aposta per recuperar les tradicions populars, allunyades de la pressa i de la modernitat que abraça el nostre món TikTokitzat.
Avui mos ocupa el truc. En els darrers anys, diversos bars i espais socials d'arreu de les illes, concretament de Mallorca, han notat un augment significatiu de persones que hi tornen a jugar. Vosaltres hi heu jugat mai, en sabeu?
Jo no sé jugar al truc.
Jo sí que he jugat a truc. Mon pare me'n va ensenyar amb les meves cosines de petita i he de dir que els meus germans i mon pare sí que juguen molt i molt bé. Però crec que no rip en el seu nivell.
Cate, tu en saps de jugar a truc?
No, no en sé.
No
però, en saps.
Bueno, la qüestió és que el fenomen s'ha estès tant entre jugadors veterans com entre joves que s'hi acosten per primera vegada, sovint a través de tornejos locals o iniciatives comunitàries que han ajudat a visibilitzar aquest joc.
Ara, però, i que m'ha entrat a un bar...
Amem. Exactament.
Ui,
com que juguem
molt d'homes en aquest bar.
Sí, i que t'hi peguen crits.
I precisament un dels culpables d'aquest ressorgiment d'estruc és en Pedro Siquier, membre de Som Truc i president de la penya truquera de la Pobla. Benvingut a Xiu-Xiu, Pedro, bon vespre.
Bon vespre, encantat de saludar-vos.
Igualment, estàs cansat d'aquest cap de setmana de pont o no?
No te creguis, eh? Tenim dos xitxarel·los que m'hi fan això. No t'entendres.
A veure, aquest pont, has jugat a truc?
No. Jo és que darrerament m'he dit més organitzar per desgràcia que de jugar.
Però no has estat pendent de segon quina organització?
Sí, a distància, però. A distància.
Quines competicions han succeït aquest cap de setmana a les illes, a Mallorca?
Idò, mira, hem fet el tercer i el quart dia de fases locals de Sobventrum Mallorca i s'han jugat a Bunyola, per una part, i per altra part, ara t'ho diré. Ara m'he perdut. A Bunyola, una.
Mira, jo soc de Bunyola i vaig trobar...
Porto Colom, pot ser?
No, Porto Colom va ser l'altra setmana.
Molt bé, Xavi, molt ben informat. No, però jo soc de Bunyola i vaig passar per bars i vaig dir, ui, hi deu haver qualsevol competició de truc, perquè efectivament, i alguns amics meus, de fet, hi varen jugar. Però per què, per exemple, Bunyola, en aquest cas, s'apunten a per què del poble, el municipi que decideix participar en aquesta competició?
La primera edició fèiem una distribució de municipis de Mallorca i en aquesta segona hem fet com una redistribució i de fet Bunyola ha estat un dels nous pobles que hi participen i aquest és el motiu, bàsicament. I vàrem tenir una participació de 10 parers, que està bé, perquè els màxims són 16, per tant està dins la mitja.
Està fantàstic, és que som un gran poble.
Clar, Pedro, nosaltres ens hem aventurat i hem donat per fet que el truc ressorgeix. Després d'anys tal vegada en què no s'hi jugava tant, ara els darrers anys s'hi torna a jugar. Això consideres que és així?
Sí, amb això estem. Veiem que cartell que publicam i ara, per exemple, en el darrer de la poble, en 48 hores s'hi van apuntar 80 parers.
Uau.
I això te dona a entendre que la cosa està ben viva i amb això estem, donant canya.
En aquests darrers 10 anys, què creus que ha passat perquè tot torni a florir una mica?
Bueno, principalment posar-hi moltes ganes, organitzant i... La majoria de vegades deixant de jugar com m'agradaria, però per un bé comú, doncs. I veiem que la participació està pujant, però exponencialment.
Clar, i ara que comentava abans, nines, de aquest bar està ple d'homes, com et sa presència femenina a totes aquestes trobades? Com ho veus?
Mira, jo he de dir que si ara farà 12 o 13 anys per venir tornejos, quan vaig començar, pràcticament era nul·la la participació i a dia d'avui comença a ser notable i de fet ara l'any passat Nali i na Patri de Palma varen guanyar el torneig de la poble i en el campionat de Mallorca varen quedar quartes, fet que demostra que bueno, que hi són i bé les dones i des d'aquí pues, els animam a participar-hi més, clar que sí.
Clar que sí. I tu, Pedro, quan t'hi vas cap ficar en aquest món? Vull dir que formis part de Som Truc, aquesta associació, i president de la penya truquera de la Pobla. Quan te cap fiques tot en aquest món? A quin interès en tens? Simplement passió per aquest joc?
Sí, arranca d'aquí, de la passió, perquè bé, soc un jugador de truc des de que tenc 15-16 anys i va començar la cosa que en el meu bar la persona que dues torneig com que ho volia deixar anar i vaig agafar un poc en aquest cas pues, organització i a partir d'aquí pues, ja vaig començar amb torneigos menors fins que mira, ara estem amb el campionat de Mallorca i amb el torneig de la Pobla que és considerat un dels més importants a dia d'avui. I ho faig pues, de bon cor i crec que és un joc que no s'ha de perdre i tinc com aquesta responsabilitat, no ho sé.
Molt bé. I a Menorca, Eivissa i Formentera, saps si també hi juguen a truc o hi jugam?
Mira, Eivissa ho hem intentat moltes vegades, però no aconseguim trobar res que té a veure en truc. A Menorca sí que tenim constància que cada any se fa un torneig, un, que sapiguem, on hi participen unes 40-50 parers. Això és la darrera notícia que tenim. I això és el que sabem.
És a dir, que tal vegada la pròxima podríeu fer un torneig interilles.
Sí, si no te pensis que no estigui plantejat, això ja. No te pensis que
seria
no
divertit.
Estigui, però sí, seria bé, fer un intercanvi.
I existeix el truc més enllà de les Balears?
Sí, clar que sí, se juga a Catalunya, Catalunya Nord, a València també, a València se juga bastant, i ja si sortim de Redal, pues, anem a Argentina, ja també se juga a Truco.
Mm.
Així és que sí.
Però és el mateix o te varia en qualsevol moment?
L'essència és la mateixa, però les peces, les cartes més importants sí que canvien.
I Pedro, t'hi has trobat mai que una d'aquestes d'organitzar una trobada hi hagi especial tensió o que fins i tot, vull dir, es truques aquest, bé, per gent que potser no el coneix, hi ha un factor molt important que és un poc enganyar l'altre, no? De que no se revela realment el que tens fins que el joc se va jugant, no? T'hi has trobat en qualque situació especialment tensa o èpica?
Sí, bé, la base és per jugar les peces i les cartes que te toquen, però clarament has de saber enganar els rivals. I és vera que notam que en tots els tornejos, i sobretot els que feim d'un dia, en el principi, a la fase de grups, sí que tot és molt hi-hi-ha-ha i renou i riàs, però així com s'acosten les eliminatòries pròximes a la final, la cosa se posa un poc més sèria i se comença a notar aquesta tensió de que el trofeu és més a prop. Sí, sí.
I la final deu ser, i hi ha expectació, la final, per exemple, la darrera que fèreu?
Mireu, la darrera que vàrem fer, vàrem posar càmeres, vàrem retransmetre la final amb streaming, que això va ser una cosa bastant xula. I jo crec que el fet de que t'estiguin mirant i que hi hagi càmeres sí que va tensionar una miqueta més. Sí, sí, cap.
Que vos vàreu convertir en Twitchers.
Sí, més o menys. Més o menys.
Per aquesta plataforma Twitch on se retransmetran els gamers, els videojocs, i també s'hi poden ficar els truquers.
Sí, és veritat que a dia d'avui l'expectació no va ser molt grossa, però amb això estem també.
Pedro...
Qui sap si un dia la mirem centenars de persones, no ho sabem.
Exactament, és a dir, al cap i a la fi és muntar tots els recursos perquè la gent que ho vulgui veure ho pugui veure. Això m'agrada molt l'atenció dins el món del truc, els malnoms que vos posau entre vosaltres. Amem, tu, per exemple, en tens qualcun?
No, jo, bé, jo soc un xiquier, jo me diuen xiquier, és un poble.
Però com, a què te refereixes, Xavi, malnoms? Perdona, és meva ignorància.
Tinc entès que n'hi ha un que li diuen el matemàtic, o l'enginyer, un altre diu...
Però només en el món del truc.
Home, el nom n'hi ha arreu, però el món d'estruc, dins el món d'estruc els coneixen com a...
Per així com juga.
Per així com juga, és el que li volia demanar a en Pedro, si me deixeu. Però, Pedro, sí. Això és així o no?
És així, és així. Ara que me venguin en el cap, bueno, tenim tirant cap a la mà, el calamar, el cangrejo, després també un que li diuen el doctor, un altre que li diuen en russo... Bueno, sí, n'hi ha, de mal noms.
I que els dona nom, per exemple, el calamar, quines característiques té com a jugador?
No és que estigui associat en el nom ni amb el manco. No sé, és que són noms que se van creant al llarg dels anys i que els hi queden en aquestes persones. No ho sabria dir exactament de on venen, però hi són.
Clar. I Pedro, amb el teu coneixement, quina creus que et separa ideal per jugar a truc? És a dir, deu haver germans que hi juguen, pares, amics, pares i fills... Quin vols que et sa tònica general de com se fan aquestes pares?
Sí, tot això que has dit existeix, totes aquestes relacions, te trobes de tot. Però el bàsic és entendre't a la primera, és a dir, en 12 segons has de saber les tres cartes que du el teu company o companya i a partir d'aquí sempre fer unes senyes especials que no te sàpiguen veure i al final sempre jugar, com he dit abans, has de sempre jugar molt bé les cartes i en cert moment determinats pots sempre fer un farol i enganar el rival.
Em dic que aquests darrers anys ha entrat gent jove en el circuit, però de qualque manera, això ha canviat la forma en què s'ha jugat tradicionalment a truc, o més o manco estrenat semblant?
Jo te diria que els joves al final el que fan és entrar en por, perquè els veus gent que no ha vingut mai un torneig, que tal vegada està un poc més cohibida de la que hauria d'estar, i jo crec que se fixa molt en la manera de jugar de la gent i aprenem constantment, perquè jo ho dic, tu pots jugar en el bar i està molt bé, en família, però realment aquí on aprens cosetes és en el torneig, perquè al final estàs competint, no estàs tan relaxat com en un ambient com pugui ser després d'un dinar o a lo que se juga, un bar, fent un cafè. I sí, joves el que fan... Bé, també n'hi ha d'altres que venen a petxa descoberta, com se diu, que els és igual tot i són molt més... com ho diria? Kamikazes.
Sí,
trobes un pot de tot.
Allò important, Pedro, és passar-ho bé en el truc, imagina, o no? No ha cap altre objectiu?
Bàsic.
I guanyar.
El important és passar un bon dia o unes bones jornades, perquè al final guanyar només guanya un. Això és com tots els jocs, tots els esports, i sí, el principal.
Molt bé.
De fet, ho feim per això, perquè la gent...
Per passar-ho bé. I quina és la pròxima fita del truc de les Balears? La pròxima cita imprescindible?
Ara estem immersos en l'Open Truc. Aquest dissabte hi ha 6 fases locals de 6 municipis diferents. I en els propers cap de setmana se seguirà fent fins al 31 de gener. Uh-huh. I ja en el mes de març anem a fer les dues comarcals i s'abrirà la gran final.
Perfecte, molt bé. Idò, Pedro Siquier, moltes gràcies. Som Truc i penya truquera de Sa Pobla com a referents.
Gràcies, gràcies per contactar amb nosaltres.
Parlam. Adéu, adéu, que vagi bé.
Sí, està bé.
Vist un planeta ple d'ecosistemes, no és del tot redó, el va escriure un moro, que tenia mala lletra, sa rotació gairebé no se nota. Ningú no ha vist sa translació per temps a ple d'embadinat quan feim moreta. I cada nit feim una festa a una platja d'enfitat a cada destra. Amb un folleró tenim amics d'altres planetes.
La situació, l'univers, és una festa.
No podia ser ni un avió ni un helicòptero perquè ja era ben entrada la de matinada.
Una explosió mai vista d'un forat negre a una galàxia llunyana ha generat vents de fins a 60.000 quilòmetres per segon. El succés ha estat captat per macrotelescopis a una galàxia espiral identificada, atenció, com NGC 3783.
Els científics de ESA han afirmat que és la primera vegada que s'observa un forat negre provocant vents tan ràpids i de forma tan immediata després d'una explosió de raigs X. Aquesta troballa, publicada avui a la revista Astronomy and Astrophysics, suggereix que la física d'alta energia que regeix el Sol podria funcionar de manera similar en objectes extremadament massius com els forats negres.
Un vespre amb els meus amics a casa nostra, que els vaig convidar a venir jo un poc, en sa consola. I quan se'n varen anar, vaig mirar per amunt, vaig veure com a dos poals de crispetes, i un era de color vermell i l'altre era de color blau. No podia ser ni un avió ni un helicòptero, perquè ja era ben entrada sa de matinada.
I de tres ràdios, Jocna.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Xiu-xiu, el xiu-xiuoig que arriba a tothom.
Són les 8:25. Continuem aquí en directe a Ivetres Ràdio, però en el Canal 2. Si mos escoltau des de la carta, això, aquesta informació no vos importa gens ni una mica, però bé, estem obligats a dir-ho perquè així quedem un poc millor amb els oients que mos estan escoltant.
Exacte, i expandim aquesta petita gran família.
I avui és dimarts, hem tornat del pont i na Maria Antònia mos du un sabies que com cada dimarts, tot i que hagi estat un cap de setmana llarg. Exacte. Així que, Maria Antònia, no me diguis que avui tornes amb una anàlisi de personalitat una altra vegada.
Així és, que és el meu tema preferit. Començam. Vos he de demanar quin grup sanguini sou.
Me fa por perquè que ho vulguis saber, això.
No, en sèrio, vull que m'ho digueu. Quin grup sanguini sou?
Jo sóc A positiu.
A positiu.
Jo he de dir, tot i que em fa vergonya, que no ho sé.
No ho saps.
Mira, jo sap per què ho sé. Perquè a primari, de a 5 o 6, perquè me'n recordo a l'aula que estàvem, varen fer... Per ordre de llista, teníem impresa la llista i de vora vam haver d'escriure quin grup érem i era, supòs, per estudiar la qüestió.
Eh?
Grup sanguini.
Me'n recordo perfectament. S'escola. S'escola és tan important. S'escola t'ensenya moltes coses que després, quan ets gran, encara recordes.
A veure, per això a l'escola també.
Clar, en Xavi no va anar a l'escola, clarament, no sap.
Jo, malauradament, no vaig poder estudiar. No, ara, francament...
A veure, no ho saps.
Quan vas a donar sang, te diuen quin grup
sí,
ets, no? Clar, el dia que vaig anar a donar sang, en el Consell de Mallorca, que em donaven, que em podies donar, no van deixar donar sang perquè vaig oblidar el DNI que nostre.
Sang no en donaven. Sang no en donaven.
Tu donaves
sang.
Si vols posar a cercar, si vols...
Cate, tu ho saps.
Sang en dones.
A mi me sona que sóc AB.
AB, interessant. M'agrada que tinguem més d'un grup sanguini.
I tu?
Jo sóc A positiu també.
Mira, és bastant podrien ser família.
En tot cas, no us ho demanava tant per una qüestió mèdica, sinó que sabíeu que per a moltes persones al Japó, depèn de quin grup sanguini siguis, tens una personalitat.
Ah, sí?
O una altra. Vale, perquè, perdoneu, d'acord, perquè mos entenguem, heu d'entendre que els grups sanguinis ocupen el mateix lloc dins l'imaginari col·lectiu del Japó que els horòscops. Allà hi ha tota una teoria que, depenent de quin grup sanguini ets, tens una personalitat o una altra.
M'encanta.
És curiós, eh?
Estic impacient per sentir-ho.
Vale, anem a conèixer què són els grups sanguinis, segons la seva personalitat.
Ai, tu no podràs saber, Xavi.
Ara ho he demanat.
Comencem amb els A, que són Neines Mateu i jo mateixa.
Molt bé, men.
Els A són coneguts com els agricultors. Representen el 40% de la població del Japó, això també ho han de dir. Són persones, en teoria, reservades, tranquil·les i amants de l'ordre. Valoren la puntualitat, la responsabilitat, la calma. Acostumen a ser introvertits i metòdics.
I això no vos representa gaire.
Crec que no mos està enganxant
gens. En part
gens.
Sí, en part sí.
En part és com l'horòscop. Tothom representa tothom, en part.
Una mica. Clar, poden ser indecisos i pessimistes. I quan perden el control, pot ser, te'n deixen estressar-se.
No mos identificam, si
no,
Maria Antònia.
No, gaire gens, la veritat.
Però, i després, segons positiu o negatiu, no canvia?
No, això no ho contempla.
I doncs... Ja està.
Segur
que van de començar i ja ha caigut per terra aquesta teoria.
A veure, anem amb el zoo. Amb el zoo, que poden ser positiu o negatiu.
Els zoos són els universals, eh?
Exacte.
És a dir, poden salvar vides universalment.
Exacte, i de fet aquests són els zero, realment, però nosaltres com que li deim O... En tot cas, aquests coneixen com els líders. Són persones actives i són el 30% de la població. Aquesta gent són més optimistes, sociables, flexibles, resilients. Se'ls enfoca a líders polítics. De fet, hi havia una campanya d'un polític japonès, que ara no puc citar el seu nom exactament, però que no volia que sabessin que el seu grup sanguini no era aquest. Perquè passava pena de que l'adversari, que sí que ho era, tindria més publicitat. Sí, sí, després en parlarem de l'impacte social que té. En tot cas, en excés poden semblar arrogants o vanitosos. I tot i seva gran senador, poden patir ansietat i són una mica obsessius.
El meu germà ho és i
hi diu,
m'encaixa.
T'encaixa. Després tenim el B, que aquests són més relacionats com els creatius, 20%, alegres, curiosos, impulsius, esperit lliure, molt apassionats, però també poden ser a vegades un poc imprevisibles i descuidats i responsables. He dit que jo si fos una sang crec que seria aquesta, però soc sa, no soc sa bé, és igual. I finalment tenim a Kate. Kate, tu has dit que eres...
AB.
AB, doncs mira, AB, considerats equilibradors o personalitat dual. Clar, són un grup més reduït realment, només són el 10% de la població, i clar, tenen trets que se mostren de sa i saber, evidentment. Racionals, diplomàtics, organitzats, però també a vegades complexos i versàtils. I clar, poden ser tímids com el ZA, però també n'hi ha que són sociables com es B.
Molt bé.
Que curiós.
Però tu creus...
Això has dit que eres l'equivalent a l'horòscop.
A l'horòscop
Tu creus que a Japó van a una primera cita o una segona, quan coneixen el qualcú, diu... Però tu quin grup sanguini ets?
Sí,
segurament
i vos ho contaré.
Jo crec que sí.
Perquè d'on ve tot això?
Clar, tot això ve de... el 1927, quan un psicòleg que es diu Taheji Furukawa vol fer un estudi que confirmi aquesta teoria i digui, vale, no et sé de ciència. En tot cas, el que va fer va ser contactar el cos militar japonès per fer estudis en la sang dels seus soldats. Però què va passar? Que bàsicament no va treure el bessó d'aquest estudi. El que volien saber era mem quin era el grup sanguini ideal per l'exèrcit. En tot cas, després, la teoria aquesta d'en Furukawa va perdre força, però després, un periodista, que això crec que és important, perquè aquesta persona no era científica, no era, era periodista. Vull dir, generava paraules...
Nosaltres.
Sí, talment nosaltres, que se diu Masahiko Nomi, que va començar a fer aquesta teoria. I, de fet, en els anys 70 va començar a fer llibres sobre el tema que se varen fer bestsellers. I en els anys 70 el Japó va començar un auge d'aquestes teories, però increïble.
Per tant, interessa.
Exacte.
És que li xerres de la personalitat i ja trabuca.
Clar, i el curiós és que el fill d'aquest home, se nom Toshika Nomi, una vegada mort son pare va continuar el seu llegat i va seguint escrivint llibres i com divulgant contingut sobre els grups sanguinis fins a dia d'avui.
Perdona, una pregunta. És a dir, he dit qualque científic, tot això, eren periodistes.
Eren periodistes.
Clar, dir, això, fill... ho estàs venint com un estudi super ben
no,
parit
no.
Científic.
No,
però...
que va, que se va fer viral. Bé, se va fer viral, perdona la paraula. Se va fer bestseller el llibre d'aquest periodista i, en tot cas, el fill, que ja no era ni periodista, era el fill de que havia acumulat la teoria, ho va continuar.
El que és cert és que, més enllà de la nostra personalitat, hem de dir
clar,
que donar sang... És important, ara ja parlant seriosament.
Ara ja sí, parlant seriosament, i això és vera. He de dir que jo no he pogut donar sang perquè no pesava el que toca, has de pesar un poc més, m'han dit, ben, te podrien treure menys sang, però t'haurien de pesar, ho haurien de calcular, i vaig dir, bé, si heu de fer tanta feina no passa res, però jo crec que d'aquí poc hi arribaré, així que tot d'una que pugui ho faré. I en tot cas, jo m'he demanat, com funciona tot això de donar sang, rebre-ne? Però tipo, no m'interessa tant la part mèdica, perquè mos farem un taco aquí explicant els globus vermells, sinó com funcionen les persones que s'encarreguen d'administrar aquesta sang que nosaltres donam. Per tant, he volgut xerrar amb una infermera, una Catalina Crespí, i li he demanat, mem, què fa a la seva feina?
Jo soc infermera del banc de sang de Son Espases, que en el cas de Balears, els únics hospitals que tenen infermeres fent feina en el banc de sang serien Son Llatzo i Son Espases. En la tercera hospital són tècnics. La nostra feina és transfondre a qualsevol persona de l'hospital que pugui necessitar qualsevol component sanguini. Ens encarregam de fer una feina molt organitzada, molt coordinada i seguir moltes passes de verificació per reduir en el màxim qualsevol possible error que pugui fer mal en el pacient.
Clar, el que mos diu Nagati m'apareix una feinada i realment el que comenta ella d'això de verificar que tinguis la sang que toca no és cap altra cosa que punxar-mos. Llavors jo he volgut donar un espai a les infermeres que s'expliquin, vull dir, més que no poden netejar el seu nom, de menys que penseu pròpiament una infermera sobre la idea de punxar.
Per això, quan el pacient ahir vas, has de matí, li dius, ja li dius que li has de picar. I te diu que ja li ha entrat una analítica avui de matí, ho sabem, m'ho sap greu, no m'ho agrada picar més de lo necessari, però és l'única forma que tenim d'assegurar-nos que aquella mostra, aquella analítica, no fa voltes per tot l'hospital fins a arribar-nos a nosaltres i que realment i estem posant la bossa de sang, en el pacient que toca, amb el grup sanguini correcte que tenim registrat, de fet, moltes vegades, abans de posar la bossa de sang, malament hagis anat tu a treure aquella analítica en el pacient, el que se fa és un grup, se comprova el grup sanguini una altra vegada, a peu de llit, per com a una altra doble verificació de que aquell grup sanguini efectivament és compatible amb la bossa de sang que estàs just a punt de posar-li.
Que interessant!
Ah, que sí?
Sí, sí, jo trobo, i molt ben explicat.
Jo trobo curiós i ho agraeix molt que ha traduït aquest llenguatge que nosaltres sí. Els mortals, que no hem estudiat infermeria, no entendríem res i ho ha fet super... Home, en tot cas, clar, m'ho ha comentat aquests pacients que estan a llit, que estan a planta, que tot se pot validar tranquil·lament. Però clar, també m'ha contat que hi ha una altra situació on se necessita sang i a vegades se necessita sang d'urgència.
I també m'ho encarregam de cobrir urgències. Qualsevol pacient que necessiti una transfusió de sang de forma imminent o de forma molt ràpida, com pot ser una hemorràgia massiva o un codi politrauma. Un codi politrauma és aquell pacient que entra a l'hospital de forma molt crítica, amb el 061, i que mitjançant aquesta activació de codi s'activen molt de serveis, o serveis bàsics, per atendre en aquest pacient de la forma més ràpida possible i de la forma més coordinada, perquè és un pacient molt inestable. I un dels serveis que s'activen és banc de sang. Baixem a veure aquest pacient i ja m'ho enduïm bosses de sang de lo que seria el donant universal, per tant, zero positiu i zero negatiu, per si aquell pacient necessitàs de forma molt ràpida una transfusió i no mos donés temps de treure l'analítica i analitzar i saber quin grup sanguini té.
Per tant, és molt important que les persones que són O, universal, exacte, zero, donin sang,
exacte,
perquè són els que directament en emergències extremes recorren els sanitaris.
Exacte, i m'ha vascut interessantíssim.
És qüestió de... Bé, ho han repetit moltes vegades i la qüestió de donar sang, jo crec que hi ha molta conscienciació, sí, però és qüestió de vida o mort.
Exacte, a més,
davant, de veres.
I trobo curiós que ella diu, clar, és que en aquell moment, quan tu no tens temps de revisar-ho, baixes en les bosses i me l'imaginava corrents per l'hospital, com qui dir, aquest segur que t'anirà bé. En tot cas, és vera que ho deim nosaltres, però ja per tancar, que mos diguim amb ella, perquè pensa que és tan important donar sang.
Una transfusió de sang pot salvar una vida, literalment. A més que és una cosa que per l'esforç que du, per aquells minuts que està la persona enxufada, la màquina que li està traient la sang, amb aquells minuts pots estar salvant una vida. Qualsevol grup sanguini és necessari i és rebut, sobretot els que són negatius, perquè hi ha menor part de la població que sigui negatiu i sempre estem molt baix estoc. Sempre solen tenir pocs recursos de bosses de sang i, bueno, s'agraeix que qualsevol persona que pugui ho faci, perquè això, s'està podent salvar una vida amb una transfusió de sang.
I fins aquí aquesta conversa que he pogut tenir amb aquesta infermera.
Molt bé, moltes gràcies, Catalina Crespí.
Clar que sí.
I recordant, clar, que el sistema de salut illenc ha de mantenir 200 donacions diàries, eh?
Clar. En tot cas, si voleu, tornem a la netja punesos, que són curiosos en el tema dels horòscops. Uh-huh. I és que aquest tema de salvar vides és important, és a dir, és important donar sang, però també per la gent que creu amb l'horòscop, li direm, del grup sanguini, també els hi pot canviar sa vida depèn de quin grup sanguini són. Situacions on pot ser un problema el grup sanguini que ets. Diuen que les entrevistes de feina és molt habitual que te demanin quin grup sanguini ets.
Però és legal.
Sabeu que sí. I, de fet, existeix casos de discriminació laboral si tens grups sanguinis B, O, A i B. De fet, és tan fort aquest tema que existeix una paraula que se diu burahara, en japonès, que vol dir la discriminació que pateix la gent pel seu grup sanguini,
wow,
amb el prejudici que té la gent
que, clar,
al respecte.
No té base científica, és com si te discriminen per sa cranc, o per
sí,
sa piscis.
Jo crec que sap bé els bessons del nostre horòscop, aquesta doble cara, aquesta cosa que genera distància. En tot cas, clar, deies que també, ara pareix que el Japó fos com si super supersticiosos, però jo us diré que una persona propera al meu entorn li varen demanar quin horòscop era per fer una entrevista de feina.
En sèrio?
En sèrio ho dic. Per tant, també quin... no vull, com dir, vull desmitificar aquesta cosa de...
En quin moment, clar, li demanes... Ah,
moment?
Per cert, tu quin horòscop ets? Quan t'ha acabat?
No
oh, escolta, una entrevista de feina, quin horòscop és vostre?
Mira, jo vaig fer una entrevista de feina a una persona, jo li vaig fer, i li vaig estar a punt de demanar, però per curiositat i per conversa distesa, però vaig pensar, no, és molt poc professional.
Home, segurament aquesta persona arribaria a casa i va dir, se m'ha demanat horòscop.
No, no, tanta sort que no ho vaig fer, mai controlar.
És que és això. Però bé, també els japoneses tenen coses molt bones, no m'ho diguin, i moltíssimes, moltes més, però també podem parlar... Ara he partit. Eren videojocs i sèries anime. Per tant, fins i tot existeix una sèrie on bàsicament cada personatge és un grup sanguini i se diu Ketsugagi Kitakun.
Fa mirera.
Sí, són així, s'opening d'aquesta sèrie anime de grups sanguinis.
Ah, pues mira que curiós. Justament aquest no el conec, però en conec d'un altre, que no recordo com es diu, i en japonès menys, però el títol era algo així com les cèl·lules van a la feina. I era un anime que personificava les cèl·lules, que la protagonista és un glòbul vermell, i bàsicament a mi m'ha semblat molt entretingut i a part educatiu, perquè t'ensenya pues, com funciona el cos per dins.
Bé, aquí existia la famosa sèrie El cuerpo humano, que era fantàstica.
Aquelles cançonetes.
Exacte, i ve a la japonesa, molt bé, molt interessant.
Sí, i després també, ja el que comentaves, Ines, de primera cita li demana al grup sanguini. Sí, de fet, hi ha agències matrimonials on demanen el grup sanguini per poder-te enllaçar bé amb qualcú. Després hi ha programes de televisió. Fins i tot la Wikipedia japonesa posa el grup sanguini dels famosos com a un primer atribut perquè la gent els pugui ubicar. I això. I després, clar, aquesta compatibilitat amorosa és curiosa perquè no té res a veure en ser compatible en donar sang. Simplement se basa més en el que diu sobre la personalitat. Mm. Per tant, jo crec que tant si voleu donar sang o podeu cercar dona sang .org, vos surt les primeres opcions, vos podeu documentar en el vostre pack. Jo crec que des d'aquí hem fet la nostra feina i demà mateix...
I molt bona feina.
Anem a Espanc, en Espac, en Espanc, a donar sang.
Gràcies, Maria Antònia.
Torrent sanguini, corrent Maria, asseguda.
Tres ràdios, Dial.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tafol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa. Per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Y
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Efectivament, cantam xiu-xiu perquè així mos ho va composar aquell que té dos Grammys llatins, en Juanjo Montserrat.
El dels dos Grammys.
Juanjo, bon vespre.
El mimísimo, com estàu? Què tal?
Molt bé, Juanjo.
I tu, ja has fet sabre de Nadal?
Sí, ja tenim sabre, vaig comprar una bolla que té com una cara d'un canet, també, molt mono, tot. Comprat un cascabelitos, que l'altre dia vaig veure Polar Express per primera vegada.
Què dius? L'animació ha quedat un poc estranya. Sí. Aquesta animació 3D s'ha de revisar.
No, no l'he vist mai. Després,
sí, eh?
Però bé,
no, tot superbé, però és vera que te pega un poquet de cosa quan veus el nin, saps? És com un ui. Volta sabeu que és humans tenim com a certa aprensió a algo que pareix humà, però dius, això no és humà.
Sí. Mm. Mos, pues, ara dia d'avui...
Escolta, sí. I Belém n'has fet?
No, Belém no, perquè jo som zero religiós i bueno, vos duc una secció que pareix tot el contrari, òbviament, però no. Un arbre de Nadal, coses així xules, guapes, sí, però ara ja ficar el bon Jesús i la Verge Maria i tal, de cap meva, no, per aquí no bueno, passa.
Ho respectam. Molt bé.
Volta sou de fer el pessebre i tot això?
Sí, no, home. Som el contrari que nostre. Feim el ballem i no feim sabre.
Sí, jo també.
Mira tu.
Ballem.
No, beníssim. Molt bé.
I qualque bolleta,
qualque neula. No, que no s'ho fem tot, no passeu pena.
Calcetins, és a dir,
tot. No podeu agafar verdet.
Recordeu, no agafar verdet, que està prohibidíssim.
No, home, això no s'agafa.
No, això de petit, home, de petit, però sí que ho fèiem. Però ara, dia d'avui, ja no.
Exacte.
Perquè veieu, un poc el contradictori de la meva vida, que m'agrada molt el Nadal, eh? És vera que el religiós del Nadal m'és completament igual, però el Nadal està molt bé. I per això és passat, ara no sé si és dijous o divendres, però tinc una memòria horrible, vaig acompanyar a Changuito amb Pau Franc d'OR, entre molts d'altres, a encendre els llumets de Nadal d'Inca, amb aquest All You Need Is Love. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can say that can't be said. Nothing you can do, but you can learn how to be the time. It's easy. All you need is love. All you need is love. Na, 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 na. All you need is love. Amor, amor.
Juanjo, espectacular, no? Des de l'Ajuntament d'Inca, des de la balconada, tot es publica allà baix, i en Changuito, en Juanjo Montserrat, el grup Capel, i en Pau Franc d'OR...
I algunes pitjorines.
Algunes pitjorines, i, bueno, s'arregla, ho va fer en Joaquim Domènech, i la veritat és que va ser superbé. No va quedar aquí l'assumpte, i és que quan vàrem acabar la cançó, jo vaig cantar, perquè jo duia la guitarra, no? Vàrem fer allà en el balcó amb en Pau, i jo vàrem fer Quan somrius, aquesta cançó.
M'encanta, m'encanta.
I també teníem una altra missió, i és que jo havia de cantar una Nadal. i en aquesta vegada acompanyat de Salta cantant, en Changuito, i no sabíem molt bé quina fer. En el final m'ho van decidir per fum, fum, fum. Però, clar, jo aquí me vaig fer una pregunta i és, bueno, quines són les Nadales més cantades a Mallorca? Anem a fer una miqueta de llista i començam, efectivament, com no podria ser d'una altra manera, amb aquest fum, fum, fum.
El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyona, rosi blanquet, rosi blanquet. Fill de la Verge Maria, ha nascut a una establia. Fum, fum, fum. Ha nascut un minyona, rosi blanquet. Fill de la Verge Maria, ha nascut a una establia. Fum, fum, fum.
Quin temacles, per favor, ara bueno, sentíem bueno. Aquest fum, fum, fum d'en Cris Joanico, hem de dir,
sí,
aquesta versió.
Sí, que l'he reconegut, una versió com molt jacera, bueno, sí. Molt bé, molt swing, molt bé. Anem a explicar una miqueta de cada una de les Nadales. Aquest fum, 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 hi ha un folclorista, Joan Amades, no sé, crec que és mort ja, bueno, pues hi havia, en Joan Amades, que ell afirmava que aquesta cançó se remunta a segles XVI o XVII a wow. Catalunya. I la versió més antiga, en plan en paper, no? Escrit com a la prova física més antiga, se va trobar l'any 1904 a un matinés de Navidad d'un tal Prats de Lluçarès. Oh, no sé què és Prats de Lluçarès, el millor és un poble. Però bé, en el matinés de Nadal. I, bueno, per cert, s'han fet traduccions a l'anglès i tot, en molt d'idiomes, no? I la traducció a l'anglès m'ha fet gràcia, perquè diu On December 5/20... Fum, fum, fum. No diuen smoke, smoke, smoke. Mort, no. A child was born this night, so rosy white, son of Mary, virgin holy, in a stable, mean and lowly. Fum, fum, fum,
fum, fum, fum. Que estrany que no diguin fan, 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 perquè fun, fum, 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 es fan... És a dir, jo vaig anar a Vigo... Hi havia un llumet, que ara se fa sense ser tan esplèndida, que posaven fun, 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 però acabat amb vena.
I tu pensaves que ells diuen, ai, bon
perquè
fum.
Perquè a Espanya canten aquesta cançó en castellà i diuen fun, fun, fun.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí. Confirm.
Confirmamos? Sí, pues sí, sí. Fun, fun, fun. Bueno, no ho sabia, aquesta data. Mira, no sabia que... Bueno, 25 de diciembre, fun, fun, fun.
Sí, sí.
Que rara, jo crec que t'ho he inventat.
Una versió gravada per després...
És un bromat. Cercau-ho.
Jo vull sentir això després. Bueno, però anem en la segona. És vera que avui no mos encalça ningú, no passa res, podem estar aquí xerrant tranquil·lament. Com estàu?
Molt bé, molt bé. Jo, molt engrescada d'aquesta secció, perquè ja ets dit avui en Maritoni i en Xavi i en Acate, que avui ets ja dit tot el temps. Avui en Juanjo d'un temacles.
Home, 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 i duc una cosa loca. Continuem amb Ara ve Nadal.
Ara ve Nadal.
No tinc gens d'instint maternal, ho dic aquí públicament, però quan sento aquesta cançó i m'imagino un infant damunt una cadira amb les galtes vermelles de que té calor de dinar de Nadal i jo penso, el meu fill, si és que entenc, vull que cantin aquesta cançó damunt una cadira i que ho passi malament.
O ja l'únic que penso és, tio, no estàu cantant a to. O sea, som nins, jo ho entenc.
No,
però
no,
vinga,
no.
Va.
Massa no pot ser tan estricte, no, Juanjo.
No. Un cert rigor, per favor.
Perdoneu, no? M'acaba d'escriure una Bàrbara Suau, un oient fidel, i me diu, en castellà no solen saber pronunciar la M a final de paraula. Aposta diuen fun, fun, fun.
Moltes gràcies, Bàrbara.
Si no vos fiàveu de jo, per favor, fiàveu-vos d'una Bàrbara Suau.
He de dir que m'agrada, fun, fun, fun. És com divertit, no? Com... No sé, m'agrada. Ara ve Nadal, cançó que, per cert, de la meva infància, jo que jo sàpiga, no la vaig cantar mai. Jo vaig anar a una escola de monges, com ja sabeu, Sant Vicent de Paül, igual que tu.
Sí, però cadascú que seva.
Efectivament. I... no sé, aquesta, no sé, no va cuajar gaire. Bueno, història, amem. El pedagog Àngel Colomer i del Romero, hi va haver un any, l'any 1956, va recollir una cançó popular, una cançó que estava por ahí l'aire, de boca a boca, i la va harmonitzar, la va popularitzar. O sigui, que podríem dir que realment la versió que a nosaltres ens ha arribat a dia d'avui és més de caire... és més modern que no... no tan tradicional com les altres, no? Bé, tenim una més tradicional, una no tant. I ara ve un cas curiós, que és aquest xerrampins.
Som un pobre pastor. Xerrampins, xerrampins, xerrampó, xerrampins que Josep i Maria tenen un petit minyó.
Un altre temacle, Juanjo.
Sí, i clar, estupor quan, fent aquesta recerca d'investigació frenètic, m'he donat compte... Bé, m'he donat compte, no, ho he vist, que xerrampins és la versió mallorquina d'una Nadala catalana i famosa que es diu El Petit Bailet.
Ah, en no plan, ho sabia.
Coses que diu, la primera frase, que diu jo soc el pastor, algo així. No, no, la cançó original diu jo soc el petit bailet. O sigui, és pràcticament exactament calcada, la lletra, però nosaltres li dèiem això, no?, d'un pastor... La veritat és que aquí a Mallorca la paraula bailet no l'han dit en sa vida, no?
No.
I, bueno, això és exactament igual que el petit bailet, però canviant algunes cosetes. I la primera constància escrita d'aquesta cançó se remonta a l'any 1931. Mira tu que curiós. També, vosaltres sabeu que deu voler dir xerrampins?
No.
No. Jo crec que és instrument de sa botella, no, m'equivoc.
Pues, la veritat és que jo tampoc sé el que és, perquè no ho he trobat. Però... ara que sé que hi ha gent que està pendent i envia comentaris, vinga, va, vinga, menys si mos saben dir què significa xerrampins. Vinga, ara anem amb una que sí que van encantar.
Si mos escolten a Bàrbara Suau, que mos enviï per missatges, que vol dir xerrampins, sí. Que ella segur que ho sap. Digues, Juanjo.
Una que sí que varen cantar moltíssimes a escola i és El noi de la mare.
Panses i figues, anous i olives, panses i figues i mel i mató. Tampa, tam, tam, que les figues són verdes, tampa, tam, tam,
m'atreviria a dir que va ser de les primeres cançons de Nadal que vaig aprendre.
Jo pràcticament també podríem dir. Curiosament, clar, nosaltres no dèiem el bailet, però tampoc dèiem el noi. I la veritat és que nosaltres, almenys a Serenal, sempre vàrem cantar El noi de la mare. No vàrem fer cap El nin de la mare ni res d'això.
Clar, m'ho hem de deixar clar que clarament ets la mateixa llengua, llavors...
No, per suposar.
Aquestes petites absolut, variacions, però absolut. Riquesa. Riquesa.
Completament. Vinga, se diu, curiosament, se diu que el noi de la mare no va néixer com una Nadala. Hemos sido engañado. I és que va néixer com a cançó de bressol.
Hi diu
moltíssim. D'autor anònim i origen popular.